Una nit a la terra. Gaspar Hernández.
Benvinguts a la segona hora d'Una nit a la Terra, hora en què, com sempre, escoltarem els mails d'amor amb Jordi Llavín abans d'acabar, hora en què escoltarem, com cada divendres, un exercici per assossegar la ment, això serà d'aquí a mitja hora aproximadament, i com cada primer divendres de mes, el doctor Masgrau. Miquel Masgrau, bona nit, benvingut.
Bona nit.
Què tal? Com prova aquest mes de febrer i amb aquest temps inquietant, eh? Què en pensa d'aquest temps?
Pues, que és inquietant.
Opinió formada sobre el temps.
Que és inquietant, però és una cosa que es veu venir des de fa molt, no? Que està canviant la temperatura de manera molt, molt ràpida.
Sí.
I no sembla que això pugui tenir aturador. Realment és molt, molt preocupant. Quin planeta deixarem als nostres fills, no? És,
sí, sí.
No. La ciència sembla que vulgui tranquil·litzar l'opinió pública, però realment és que és jo penso que la naturalesa té una inèrcia molt gran, i si aquest canvi es produeix de manera tan ràpida, sembla que ha de ser molt difícil aturar. No?
I això afecta, evidentment, la nostra salut. Eh?
Ja es veu, no? Hi ha molts refredats en ple estiu, en ple hivern. Però és que, de fet, ens hem muntat una vida tan artificial, no? Perquè l'estiu passem més fred a l'estiu que a l'hivern, amb els aires acondicionats. I vaja, no ho sé, és que clar, que és... en ple estiu ens posem al sol, les platges estan plenes al migdia, a hivern ens anem a esquiar, no hi ha neu. Bueno, és que és un caos que, no sé, algun dia ens haurem de parar a pensar, a veure si recuperem el senderi, no?
El que sap més greu és aquesta manca de, com que anem analitzant el dia a dia sempre, aquesta manca de reflexió generalitzada, no per part dels individus personals, que evidentment a tots ens afecta i tots també tenim altra feina, sinó col·lectivament, no? Que hi hagi més fòrums de reflexió i també que la classe política se n'ocupi amb més interès, no? I pensar sobretot a més llarg termini.
Sí, sí, anem tots molt atabalats amb el dia a dia, no? Abans dono la impressió una mica que són com les gallines, allò que des que els hi han posat la llum elèctrica als galliners no paren de pondre, però l'ésser humà, des que arriba l'electricitat, està en una activitat frenètica, no? I en prou feines, bueno, tots anem curts de son, no? I així està aquest atabalament general.
Sí, com a metge, anar curts de son és horrorós, no? És a dir, pot tenir moltíssimes conseqüències.
Sí, clar, és no descansar. L'organisme atabala, sobretot atabala. I pensem això, que al segle XXI el gran problema és la salut mental. I la son té molt a veure amb això. Un bon repòs ajuda molt a l'equilibri psíquic. I anar a curs de son, la immensa majoria de la població es desperta amb el despertador. Molt poca gent es pot permetre despertar-se cada dia quan es fa de dia, simplement d'una manera natural, perquè se li ha acabat la son. I això és perquè la llum elèctrica ha prolongat molt el moment d'anar a dormir, no? Ja ho veiem, fins a aquestes hores encara hi ha moltíssimes persones despertes. I llavors, clar, quan es fa de dia... S'ha trencat una mica el ritme de naturalesa. L'ésser humà ha deixat de seguir el ritme de la natura, de nit i de dia, vaja, a l'estiu i a l'hivern. I no tan sols això, sinó que fins i tot alterar la mateixa natura. Vull dir, a l'hivern no fa fred, que això és una cosa que és impensable, no?
Doncs amb el doctor Masgrau, aquesta és la tercera vegada, com saben els nostres oients fidels, que ens acompanya. L'última vegada vam coincidir amb la nit de Reis i vam fer una carta als Reis i vam parlar de la importància de la carta als Reis, i ens deia que tant de bo la féssim més sovint, aquesta carta als Reis, eh? I que la féssim als adults també, aquesta carta als Reis. I la primera vegada que ens acompanyava fèiem una introducció, donàvem algunes claus per comprendre la medicina xinesa, amb el benentès que per comprendre la medicina xinesa o per intentar tenir alguna pista que ens permeti albirar com és la medicina xinesa, primer estava bé també saber altres coses, no? Per on vol començar? Per on podem començar? Per entendre la medicina xinesa, amb el benentès que hi ha una llegenda, famosa que ens vol donar a conèixer.
Ah, és el conte Zen, aquest del, d'un mestre que li arriba un guerrer que vol aprendre i li explica tot el seu currículum i el mestre, mentre li va explicant tot el que ell sap i tot el que vol, i el que vol, li va preguntar, el mestre li posa, es posa a servir-li té sense dir res i quan s'acaba d'omplir la tassa segueix tirant el té i es va vessant i el guerrer li diu, escolta, però que no, ve, no veieu que està vessant ja la tassa i s'està escampant el té per tota la taula i diu, doncs veus, això és exactament el que passa a tu. Bé, com vols aprendre si la tassa ja la tens plena? I una mica el que dèiem, resumint el que havien dit la darrera vegada, és que per aprendre la medicina xinesa el més important és estar buit. O sigui que la dificultat no està tant amb la pròpia medicina xinesa, sinó amb la nostra mentalitat, que està ja tan plena, la tenim tan saturada de coneixements, que ja ens hi hem d'acostar d'una manera diferent. O sigui, no podem acostar-nos-hi amb la idea de que anem a adquirir un nou coneixement, que és tal com acumulem coneixements avui dia a Occident. Acumulem coneixement com acumulem béns de consum. Anem sumant. I en aquest cas, la medicina xinesa no es tracta de sumar, sinó es tracta de restar. Es tracta d'oblidar per un moment tot el que sabem i disposar-nos a abordar tota la problemàtica que planteja la salut i la vida en general amb uns altres ulls. Si no, no l'entendrem mai.
L'acupuntura és el pal de paller de la medicina xinesa?
No. La medicina xinesa fonamentalment és una medicina d'herbes. L'acupuntura és la part més insòlita, més ocorrent d'aquesta medicina. Però no és l'única, no, clar. És un sistema mèdic complet. Per mi el més apreciat de la medicina xinesa és el propi pensament xinès. No? O sigui, el que han elaborat per entendre i per diagnosticar les malalties i per entendre-les, diguem-ne. Per mi això és el més... I els mitjans terapèutics també són molt, molt potents.
Sí. Quines diferències hi hauria a grans trets respecte a la medicina al·lopàtica i respecte també al nostre sistema de pensament?
Sí. Bé, aquí, amb això, jo crec que hem de tenir molt en compte que estem parlant d'una medicina ancestral, una medicina que ve a temps immemorial, que a més no ha canviat des de tot aquest temps. S'ha anat polint, però seguint sent en essència la mateixa. Però, en canvi, amb la nostra, el que coneixem nosaltres, la medicina xinesa, el que podem tenir més a l'abast, té poc a veure amb això. I això és una mica degut a la gran decadència que hi ha hagut a la societat xinesa, com a tot el planeta, vaja, pel que fa a les tradicions. I a la Xina això es va accentuar molt a partir de l'any 1950, el 1949, quan el Mao Zedong, amb la llarga marxa, va conquerir el poder i va instaurar un estat que és marxista, i amb el sentit aquest de que ja sabeu que el marxista el que ha fet ha sigut canviar les creences, o sigui, va deixar de creure la realitat tal com l'expressava la religió i va otorgar aquesta creença al coneixement científic. I això va arribar també a la medicina. Llavors, clar, ell tenia un país immens amb una medicina tradicional amb la qual el propi poder polític no hi creia. I al mateix temps que va formar uns quadres de metges en tradició occidental, que fins a aquell moment pràcticament no n'hi havia a Xina, fins a fa 50 anys, va crear una escola, un comitè d'experts, va agafar tot el que era la medicina xinesa, tota aquesta, que era una cosa absolutament vital, que venia des de l'antiguitat, que tenia mil formes de manifestar-se, i en va fer una medicina oficial, semblant-se a la que tenim nosaltres. De tal manera que a Xina hi ha dues medicines oficials, l'occidental i la xinesa. Però que per fer aquesta medicina oficial, el que va fer va ser perdre molts llençols en aquest camí, aquesta bugada, perquè va agafar de tot aquest tipus de medicina el que era més coherent, diguem, amb el pensament nostre, amb el pensament occidental. I amb això va perdre doncs, molta de la riquesa i de les utilitats de la medicina xinesa. Per exemple, la va conformar amb especialitats, dividit amb símptomes, o sigui, una mica tal, va fer una versió de la medicina occidental en xinès. I no tan sols això, sinó que a més va formar amb aquest país tan immens que Xina, doncs que va formar uns quadres molt poc, amb uns coneixements molt bàsics, tant de medicina occidental com de medicina xinesa. I això són els metges aquells famosos de peus descalços que es va estendre per tot Xina i que són una mica els que han donat aquesta medicina xinesa simplificada, que és la que ens ha arribat també a Occident. No? Llavors, a vegades, quan parles d'aquesta medicina de la saviesa, de la medicina oriental i tal, és que estàs pensant, bueno, moltes persones, el contacte que tenen amb aquesta medicina no té res a veure amb aquesta saviesa, sinó que és una cosa que ja s'ha deteriorat molt, s'ha simplificat molt. No? I ens m'agradava deixar ben clar que una cosa és el que és la medicina aquesta clàssica, aquesta que s'aprenia al costat d'un mestre, que era... O sigui, una mica els llibres de text són els mateixos de fa 2 o 3 mil anys, són llibres mil·lenaris, però aquests donen les directrius. Llavors, cada mestre, o sigui, era com una tradició oral, que anaven, cadascú anava aportant els coneixements que ell havia rebut. O sigui, és una mica com si fos l'esquelet d'aquest llibre i cadascú el vestia a la seva manera. I aquest vestit que hi havia barreja de medicina popular, de molta experiència acumulada, és el que donava cos al coneixement. Llavors, la manera d'estudiar medicina doncs, era sentar-se al costat d'un metge tradicional i anar escoltant, sense preguntar mai, amb això sí que la medicina és molt diferent aquí, l'ensenyament. Es tractava només, o sigui, és una mica un ensenyament per osmosi. O sigui, al costat seu anaves veient com ho feia i anaves enriquint. O sigui, a diferència del d'aquí, que el mestre és el que sap i l'alumne el que no sap, allà doncs, el mestre és com un que ha fet el camí, és un que coneix el terreny, com un guia, i l'altre doncs, és un que desconeix. No hi ha aquesta relació d'autoritat i de poder, sinó que és una relació això, de persona que sap de què parla, que coneix el terreny i persona que acaba d'arribar. Llavors, està il·luminant aquest sentit. Doncs tota aquesta riquesa s'ha perdut. Amb les escoles, amb aquesta manera de fer de la medicina oficial, la medicina xinesa oficial, que curiosament, com si el nom fes la cosa, li diu medicina tradicional xinesa, això és aquesta versió que no és gens tradicional, precisament. És la mort de la medicina tradicional. I llavors, que això, per desgràcia, és el que existeix a la Xina avui dia. I, per altra banda, avui dia, si volem conèixer aquesta, o si volem tenir contacte amb aquesta medicina tradicional, ens hem d'acostar més cap a Occident. O sigui, el podem trobar més fàcilment a Occident, curiosament, i això pot sorprendre moltes persones, que no pas a la pròpia Xina, a la Xina continental, diguem. Una cosa, a Taichung, bueno, a Taiwan, més a Hong Kong tampoc, a Taiwan, que és on van anar tots els mandarins quan hi va haver la revolució, precisament, es van emportar amb ells els metges tradicionals i allà una mica es va conservar una mica més. Però vaja, és una medicina que està contra el temps, també. Tampoc suporta aquest canvi climàtic. Ah. Perquè,
per exemple, la relació amb el pacient era molt diferent a la que entenem aquí. O, no sé, per exemple, si dedicava més temps, si valgui la redundància, hi ha també un diagnòstic i a partir d'aquí unes receptes?
Sí, no, aparentment és el mateix, una visita d'un metge clàssic tradicional és el mateix. No hi ha la taula aquella que separa normalment, sinó que es fa amb un sofà, es fa amb una cosa més... I aleshores, si no entens el que parla, ho veus de lluny, pràcticament és el mateix, ja estan xerrant, li pren el pols, arriba a veure què li passa i surt amb una recepta, amb un tractament d'acupuntura, segons el cas. Aparentment, ara, el que està passant allà dintre no té res a veure. O sigui, els xinesos deien, a l'època de Marco Polo, deien que els occidentals eren com secs. O en tot cas, no veiem les mateixes coses. Si veiem el món d'una manera diferent. I això, en el cas de la medicina, és realment així. Per això que aquesta medicina que es fa avui dia està feta amb els ulls occidentals. Estem veient la medicina xinesa amb ulls occidentals. I aleshores, clar, la medicina xinesa és una medicina potent i tot i així s'aconsegueix bons resultats, però s'està perdent molt. És una mica com les engrunes d'un gran banquet, no? I, clar que també alimenten, però clar, el profit que pot fer el sentar-se a taula, diguem, i poder oferir en els malalts el que és realment la medicina xinesa és molt, molt més important.
Ei, si em permet obrir un parèntesi, què en pensa el doctor Masgrau? Aquests dies, com comentàvem, hi ha molts virus circulant i molts refredats, etc. I un servidor parla per experiència també pròpia, com saben els oients a partir de la veu que han sentit aquesta setmana. Què em pensa del fet que la primera de canvi ja ens anem ràpid a la farmàcia a buscar coses que ens alleugin els símptomes o que gairebé que ens curin ja d'entrada, d'aquesta automedicació tan salvatge, perquè jo la qualificaria així, no?
Què bueno, pensa? És una inconsciència, increïble de l'home modern. És la pressió de la medicina oficial, que pensem que, de fet, la medicina popular està molt mal considerada, i per aquest tipus d'afeccions és molt, molt més eficaç, fins i tot, que la medicina, que aquesta de farmàcia. No?
És la pressió de les farmacèutiques i els anuncis, vaja, de puta.
Sí, sí, que molt millor anar a parlar amb l'àvia i dir, escolta, què puc prendre per això? I fer les coses aquelles que es feien, i sobretot això, fer llit, suar-ho, i és que es cura millor, i a més serveix per enfortir la salut, que d'altra manera el que fas és anar-te debilitant a poc a poc, no?
Tanquem el parèntesi, sí. Tornem a la medicina xinesa. En una setmana que s'ha parlat molt de les anomenades teràpies alternatives, Aquesta setmana n'hem parlat molt a partir d'una regulació pionera, en aquest cas a Catalunya. Les teràpies alternatives moltes vegades es fiquen totes en un mateix sac i acaba sent un calaix de sastre.
Sí, així és. I fa una mica de pena veure que aquí, junt amb medicines molt, molt ben consolidades, com és l'homeopatia o el naturisme, doncs altres que són efímeres, que veus que acaben de sortir, i d'altres que estan descrites al mateix, per el que he llegit al diari, que jo no havia sentit mai, vull dir que són coses que no sé d'on s'han tret. No? No sé, és una mania reguladora. De fet, és molt difícil de regular. És molt difícil perquè tradicionalment la medicina sempre ha estat una qüestió de confiança. No es pot demostrar una bona medicina. Llavors, clar, dictaminar què és el bo i el que és dolent en medicina és molt difícil. Amb aquest tipus de reglamentació sembla que el que es fa és ficar-ho tots a dintre, no? Tots, o sigui, legalitzar tothom. I és evident que no hi pot haver... Aviam, si trobar lampistes bons és molt difícil, si és molt difícil trobar flaquers bons, no? Trobar bons professionals avui dia, fins i tot a nivell artesanal, és molt difícil. Doncs com pot ser que hi hagi tants metges bons, diguem? I sobretot, encara els metges, les infermeres, fisioterapeutes, tenen una dedicació professional, són persones que en certa manera han orientat la seva vida cap aquí, però que hi ha persones que ni tan sols tenen aquesta dedicació, sinó que un bon dia, a vegades... Moltes vegades, normalment amb molt bona fe, però també moltes vegades amb molt poc coneixement, no? No sé, legalitzar-los, no sé massa quin sentit té. Sobretot, no sé, presumir que és un projecte pioner a Europa fa una mica de por, perquè ells fa molts anys que estan tractant amb això i ho tenen, al canvi el que ells s'hi resolen coses molt més importants, que aquí suposo que també ens aniria molt millor, com per exemple que la seguretat social cobreixi les despeses fora del que és la medicina oficial, no? Que això sí que és una cosa una mica escandalosa, no? Que tothom tingui pagada, pagui les seves prestacions per sanitat i que només pugui recórrer això a la farmàcia. I és que resulta que qualsevol cosa que no sigui farmàcia s'ho ha de pagar la seva butxaca després d'haver ja cotitzat.
Cosa que no passa a d'altres països d'Europa.
Exacte. I això seria molt més important per la salut pública que no pas perquè precisament sortiria per això, seria un estalvi no tan sols en qüestions de farmàcia, podria estalviar moltes operacions, o sigui, a nivell econòmic seria fins i tot un estalvi.
Alguna idea més que cregui que és important a l'hora d'explicar aquestes claus per entendre la medicina xinesa?
Havíem dit que el xinès és un idioma que és molt senzill, que no ha evolucionat des de l'escriptura, no ha evolucionat des de l'edat de pedra, pràcticament des que van començar allò gravant amb argila fins ara, que ha sigut evolucionar els mateixos signes. És l'única escriptura del món que s'ha aguantat a l'antiguitat fins ara, no? Però la medicina també és una mica el mateix. La medicina és, en el seu origen, és aquests actes primaris, allò el que fa la mare al nen, bueno, la mare o la persona que tens al costat, o un mateix, quan fa mal de posar-te la mà, d'aplicar-te calor, posar fred, de prema, aquestes coses tan senzilles, que després s'ajunten pues, amb la camamilla, amb una cosa calenta, amb l'all fos refredat. O sigui, aquestes coses tan bàsiques, el que han fet no ha sigut de partir d'aquí fer un sistema mèdic, sinó que el que han fet és anar desenvolupant això. O sigui, això és la base, diguem, no? I a partir d'aquí han anat aprofundint sense canviar d'idioma, o sigui, sense transcendir, sense anar més enllà, sense fer-ne una doctrina a part. Llavors, el que han fet ha sigut considerar l'ésser humà com una part de la natura i utilitzar amb ell el llenguatge de la natura i descriure tots els fenòmens que passen dintre del cos com fenòmens naturals, amb la qual cosa els diagnòstics xinesos semblen partes meteorològics, perquè clar, de fet són imatges del cosmos que estan representades allà dintre i que serveixen com a sistema diagnòstic, que la base és això, és calor, fred, hi ha un excés d'energia, hi ha una deficiència, ve de dintre, és una cosa externa que ha vingut de fora. Són aquestes coses tan bàsiques, la combinació de les quals et va donant una definició del que està passant allà, a través de metàfores, diguem, no?
I pot ser precís, també? Quan s'ho proposa, pot ser precís?
No, la precisió ve del costat nostre. Nosaltres som molt precisos, però per ser precís has de sacrificar una mica el conjunt.
Clar.
La tradició xinesa el que t'ho deixa tot embastat. T'ho deixa tot. El que fas és aproximar-te. Ells diuen, aviam, la realitat és massa complexa perquè la ment humana pugui abastar-la. O sigui, l'únic que podem fer és apropar-nos amb ella. O sigui, aquest intent de definir la realitat en termes matemàtics i lògics i raonables com fem nosaltres a l'antiga Xina està descartat. No, seria un pecat d'arrogància, diguem, però com vols, amb el complex que és tot i el petit que és la teva ment, com vols. L'únic que pots fer és intentar veure per on van les coses, no? I així actuen. Llavors, a través de com van... O sigui, una mica la figura del metge xinès és una mica com... No com un pintor, sinó com un restaurador, una mica, no? D'una obra d'art. O sigui, l'ésser humà és una obra perfecta. Llavors, el que fas és buscar aquelles pinzellades, aquells tocs que ajuden aquella persona a posar-se, a recol·locar-se i a posar-se bé, no?
És una manera molt diferent de processar tota la informació, eh?
És molt diferent i és complementària. O sigui, que la medicina xinesa va... és una tasca sintètica. El que fa és... qualsevol fenomen, el que fa immediatament és un moviment cap a la globalitat. O sigui, l'integra al seu conjunt. En tant que la medicina nostra, el que fem és qualsevol fenomen, de seguida analitzar-lo, desquartitzar-lo. Però la paraula ciència... El ve de serra, és la mateixa etimologia de tallar, de dividir, no? La ciència és això, anar analitzant les coses petites. És que són perfectament complementàries. I de fet, quan es tracta de medicina, està clar que hi ha processos que és molt millor vislumbrar-los des de l'òptica de la medicina científica i d'altres des de l'altra. El que és absurd és desqualificar qualsevol d'elles. De fet, és el que és absurd desqualificar qualsevol cosa que pugui servir per la salut de l'home. Tots sabem que els mals són molts i els remeis moltes vegades no hi arriben.
El doctor Miquel Masgrau ens acompanya una nit a la Terra cada primer divendres de mes. Si algú vol entrar a la seva pàgina web és masgrau.net, oi?
Així és, sí.
Que vagi molt bé, doctor Masgrau, que tingui una matinada plàcida, un molt bon cap de setmana. I ens tornem a veure d'aquí, just d'aquí un mes.
Molt bé.
Bona nit.
Bona nit.